a 1, mentre que el masculí al descans guanya per 2 a 0 davant l'Osasuna a la Lliga. És tot. Molt bona nit i fins demà.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi.
Us donem la benvinguda a la segona temporada d'aquest programa obert a tots els homes per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar de què és ser home avui en dia i com volem anar.
Formes de pensar i de sentir que potser s'han de revisar i actualitzar perquè ens siguin més útils. Un programa on les dones també hi seran presents. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer deixant un missatge de veu al telèfon 93 795 79 12, 93 795 79 12. També a través de les nostres xarxes socials d'Instagram o Facebook. Ens agrada que ens expliqueu les vostres opinions, suggerències i temes que us agradaria que tractéssim. Aquest és un programa plural i obert al públic.
Obrim portes i comencem amb ganes. Ens podeu escoltar tots els dijous, de 10 a 11 del vespre, excepte l'últim dijous de cada mes, que hi ha el ple del Consell. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit per David Herrero. I avui, al capdavant de la secció, tenim a...
Joan Carles Palacín.
I el so ens està acompanyant Joan Bosch. Bona nit, Joan.
Bona nit, família.
Les opinions expressades pels col·laboradors i convidats durant aquest programa són responsabilitat exclusiva dels seus actors i no reflecteixen necessàriament les idees ni el posicionament de la nostra emissora o del conductor del programa. La nostra intenció és oferir un espai obert per al debat i la reflexió. Per això, no implica que compartim o recolzem totes les opinions que s'hi expressen. Recordem que el pluralisme d'idees és part fonamental del nostre compromís amb la llibertat d'expressió. Gràcies per la vostra comprensió i per seguir-nos. Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant. Seguim amb el tema del mes, que també és crucial per desmuntar les masculinitats tradicionals, la paternitat activa. Aquest cop tenim la segona part del programa que vam fer, no que la setmana anterior, perquè hem tingut el ple del Congrés a per mig, sinó fa un parell de setmanes, que és paternitat activa o l'evolució del rol de pare més enllà del proveïdor econòmic i la importància de la participació activa a la criança i el suport emocional dels fills, amb la secció d'Homes Acollits que porta el nostre col·laborador Joan Carles Palacín.
Molt bona tarda, molt bona nit o bon dia, depèn de l'hora que ens estiguis escoltant. Benvingut, home de Catalunya. Avui et proposo un repte. Agafa l'ordinador, posa't davant del teu ordinador, de la teva tableta o del teu mòbil, d'acord? Ves-te a Sant Google i cliqueja. papadri.com. Repeteixo. papadri.com. Ho estàs fent? Sí? Què et sembla el que veus? T'agrada? Doncs em presento l'Adrià Sonet. L'Adrià és un pare igual que tu i moltes persones i altres homes que ens esteu escoltant va dir pare igual que jo, però jo no sóc pare. I aleshores, doncs, és un gran referent per tots aquells pares que vulgueu saber què és ser pare conscient. I a més, l'Adrià Sonet ens presenta el seu propi projecte i que fa seva la seva pròpia experiència, la comparteix i ens dona exemples de com ser pare avui en dia amb la seva pròpia experiència.
Anem a escoltar, perquè li has fet tota una sèrie de preguntes.
Exacte.
Les portes aquí gravades. Avui no tenim aquí amb nosaltres a l'Adrià, tot i que ens agradaria poder-ho
tenir.
I tant. El que passa que de vegades, per coses d'horaris, doncs no pot ser. Has portat un seguit de preguntes?
Sí, li he fet un munt de... Pensa que em va donar l'entrevista, em va donar per fer-li hasta 13 preguntes. No les he portades totes perquè no hi queden. Malgrat tot i això, com sempre, tots els que ens seguiu sabeu que jo sempre la primera pregunta que faig sempre és qui ets? I això és el que em va contestar.
Qui ets? Amb referència, evidentment, al tema que estem tocant,
Sí. Jo sóc l'Adrià Sonet i sóc pare... Soc pare d'una criatura de 10 mesos, que va fer fa molt poquet, i soc una persona inquieta, curiosa, i que li agrada rascar per indagar més. Soc una miqueta un rascador que vaig buscant una miqueta què hi ha darrere de cada cosa, no? I vaig traient capes, i diguem-ne que la paternitat m'ha portat cap a aquest cantó, cap a aquesta banda d'estar indagant més què hi ha darrere de ser pare, i és des d'aquí des d'on m'apropo a l'estar coneixent el meu fill, a l'estar coneixent a mi mateix, a través de cuidar el meu fill, i a com estar-nos trobant també com a parella, tot i ser família també ara, no? Hi ha aquest triangle... I que m'interessa molt tot això. Llavors, des d'aquí, em dedico a un món d'autoconeixement, de transformació personal a través de transformació col·lectiva, i és des d'aquí des d'on desplego tot un camp d'acompanyament d'altres pares. També jo em dedico al món de la psicoteràpia i acompanyo a grups de pares, estic també acompanyant a pares en teràpia individual i també a parelles, a revisar com viuen la maternitat i la paternitat en primers mesos de vida. Això seria una miqueta a què em dedico i també d'on ve tot això, aquesta voluntat d'indagar i d'aprofundir.
Em sembla perfecte, una resposta molt bona. I aleshores...
Bé, com veieu, de vegades a mi seccionar les preguntes també em costa molt. Ho he de dir que he anat molt de bòlit aquesta setmana i de vegades se'm passa alguna coseta. Em perdonareu. Doncs, com podeu comprovar, l'Adrià és un home molt simpàtic, molt agradable i diu coses molt xules com estic aprenent-me a conèixer-me a través del meu fill.
Sí, sí. De fet, jo crec que és una experiència... Vull dir, una de les coses que m'ha cridat l'atenció és que vaig reflectir perquè és una mica colinquiet. Vaig rascant
molt,
per aquí, vaig rascant per allà.
Molt,
i això
ja veurem, ja el coneixereu.
Crea una diguem, una inquietud, una curiositat que et porta a explorar moltes vies, no? I evidentment, el que és el tema de ser pare, jo li he donat un cop d'ull a la seva web, que tu deies, a papadri.com, i que també estan a les xarxes socials, on es veu... Me'n sembla que també deu estar allà la seva dona, per qui visa que fa referència, que a les xarxes socials, concretament a Instagram, està com a papadri. /, simplement. Uh-huh. Vale. I allà hi havia una reflexió que m'ha fet gràcia, que dèieu que el pare no neix quan neix el... No és que neixi un pare quan neix una criatura, sinó que el pare es va creant a mida que es va adaptant a la criatura, que és una mica el perfil, o el que està dient ell, és anem a veure on em porta tota aquesta nova experiència de tenir una criatureta al meu càrrec, però que provocarà en mi una transformació molt important.
Clar, i a més, ser pare, és el que també parlàvem la setmana passada, no? Que ser pare no significa ser pare només quan tens la criatura a les teves mans, sinó que ser pare vol dir des de que comences a plantejar-te si sí, si no, dius, vale, sí, et quedes embarassat i ja tens la criatura a les mans. És un contracte de creixement personal de per vida, m'explico, i aleshores degut a tot això i a més es defineix com un home rascador, sí. D'acord? Doncs vaig aprofitar aquesta avinentesa i aquesta frase que em va regalar ell, i aleshores vaig aprofitar i li vaig rascar jo, i vaig aprofitar i li vaig fer més preguntes, com aquesta que ve a continuació.
Molt bé, llavors, com a professional, que ets, per què creus que hi ha més literatura d'embaràs enfocat a la dona i no pas a l'home? I què hem de fer els homes per aconseguir més literatura perquè ens prepari a ser pares?
No m'enfocaria només en la literatura. Per mi té tot el sentit que hi hagi molta literatura sobre embaràs enfocada a dones, sobre gestació, sobre com viuen tots aquests canvis. El que no té sentit és que no hi hagués quasi res sobre paternitats. Però no només ho poso en la literatura, perquè per mi és clau que és important que hi hagi formacions de preparació al part, cursos intensius d'un cap de setmana sobre com van els primers mesos de postpart. Per mi, quasi que tot això són complements que un llibre, qui entri a través de la literatura, fantàstic, però qui entri a través d'un documental, doncs fan falta documentals. Qui entri a través d'una formació vivencial, fan falta formacions vivencials. I jo el que em trobo una miqueta ara és que hi ha prou acompanyament a com preparar-se cap a la maternitat, encara que s'enfoca com a família, però aquests acompanyaments que es fan, aquests cursos, aquests intensius, aquestes miniformacions que es fan de «Ei, prepareu-vos per la paternitat i la maternitat», sovint el que porten és estar diferenciant i allunyant més a la parella, perquè hi ha molt de contingut cap a la dona, es forma molt la dona, et passarà això, tal, tal, no sé què, i l'home diu «Vale, vale, a ella li passarà això, tal, tal, no sé què, però què et passarà a tu?». I aquí és on aquí és lo nou, no? Aquí és lo que a mi em falta de, ei, hem de formar més també a les persones, a psicoterapeutes, a llevadores, a doules, perquè en el fons acompanyen integralment. I jo crec que com més bé està com a parella, com més bon equip hi ha, com més a la una van, millor està la mare i, per tant, millor està la criatura. Sí? Llavors, m'aprovo molt des d'aquest camí, ei, anem a unir més a la parella, anem a també revisar el que li passa a l'home, perquè que la mare sàpiga per on està passant el pare, com l'ajudarà a entendre'l més, i això els aproparà també.
Molt bé.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que ens explica ell. A més és que és superinteressant, perquè, clar, jo em posava a la seva pell i deia, ostres, quanta realitat té. O sigui, clar, tot enfocat a la dona, tot enfocat a la dona, que és cert i que està molt bé, d'acord, però i pobrets de nosaltres, que anem venuts, anem ben despistats moltes vegades, per no dir quasi sempre. I aleshores és molt, molt, molt maco, perquè també he parlat amb... He fet altres entrevistes i he parlat amb més pares. I aleshores també... el que expliquen molts pares, que diuen que el primer fill és el que et marca. Perquè el primer fill sempre és el que t'ensenya, és el que et posa els límits, és el que et posa al teu lloc. I a més et posa també amb unes tessitures d'aprenentatge brutals i espectaculars. Després ve el segon, els que s'atreveixen.
Cal dir que... una mica amb referència a el que feia menció de poca literatura, amb referència amb l'home, l'Adrià ha fet un llibre.
Exacte.
Un llibre que es diu El naixement d'un pare, que, si llegim una miqueta per sobre el títol, és un llibre per anar assimilant la paternitat abans del naixement de la criatura. No m'he pogut encara llegir aquest llibre, suposo que me l'acabaré comprant i llegint, perquè de tot el que jo vaig referenciant aquí, m'agrada llegir-ho per estar ser més cultivat, però ja hi ha una mica més de llibre, una mica més de literatura d'una persona que ho ha experimentat en primera persona, amb la qual pot parlar per ell mateix, que no està malament.
Doncs mira, el que podem fer també és demanar-li que ens en regali un, d'acord? Que ens el dediqui.
Jo el compraria i que me'l dediqui.
Vale, també.
Perquè així d'aquesta manera ha fet un esforç.
Sí, sí, també.
Jo el compraria i que me'l dediqui. Això sí.
Doncs, nois, quedeu-vos amb aquest títol d'aquest llibre, vale? El naixement d'un pare, que és superxulo. I per les fotografies que estem veient, no ens els hem vist, però té molt, molt, molt bona pinta. Continuem l'entrevista i aquesta és la següent pregunta que li vaig fer.
I aleshores, com a professional que ets, la pregunta seria, per les experiències que tens d'acompanyar a pares i a parelles, què els hi passa als homes que es troben que de la nit al dia la dona se li ha quedat embarassada i és un xoc brutal per ells el fet de dir vaig a ser pare. I els hi va molt gran. Què succeeix? Què li succeeix a un home?
Des de la teràpia Gestalt es distingeixen quatre emocions bàsiques. Si les poséssim en un quadrant serien alegria, tristesa, por i ràbia. A nivell de gènere, hi ha dues emocions que en els homes se'ns valida molt més, que són l'alegria i la ràbia. Emocions com la tristesa i la por acaben sent molt més associades a emocions de baixa energia, més cap endintre, molt més a dones, no? Lo típic de vigila com vagis pel carrer, això se li diu a una dona, no? Però a un home no. Llavors, tot i que la ràbia, jo crec que últimament també ha estat molt capada, molt castrada, molt... se l'ha criticat molt a la ràbia, i crec que és bo treure ràbia de forma de no passar-se i no anar contra algú, no? Però crec que és bo treure ràbia, però, i crec que s'està... ens estem liant a confondre ràbia amb agressivitat i amb violència, no? I crec que hi ha un camí per aquí per explicar. Però què ens passa als homes? Que quan es queda embarassada la parella, entrem en una d'aquestes emocions que no estem acostumats a reconèixer-les, que és la por. Com anirà tot? Què passarà aquí? No està sota el meu control? Seré el millor pare? Seré un bon pare? Seré millor que el meu pare? No? Com anar reduint, no? I a partir d'aquí és la incomoditat de travessar totes aquestes pors que una part depenen de tu, del que et puguis anar preparant, del que puguis anar formant, del que puguis anar llegint, dels grups que puguis anar de suport entre pares per anar assimilant aquesta nova paternitat. I l'altre és de, com, sí, de que a la parella li passen un munt de coses, llavors també hi ha està acompanyant la parella, no? I crec que hi ha molts pares que se centren o en una o en l'altra, no? O diuen, vale, em vaig jo a enfocar-me cap a mi, cap a què em passa i tal, i no sé què, i a llegir i aprendre i tal, i potser la parella, pues, em queda més de, bueno, ell està seguint el seu procés, i n'hi ha d'altres que per evitar tocar i entrar en coses que remouen un mateix, s'enfoquen a saco amb la parella. Crec que aquest és més habitual, de, ei, què et passa, jo vull estar al teu costat i tal, i no sé què, i deixen de mirar-se amb si mateixos, i és aquí on després dius, de cop hi ha la gran hòstia, perquè no es troben, no han assimilat, perquè el focus ha estat 100% amb la parella, però jo crec que també hi ha d'haver un focus en un mateix i amb el que es va movent, perquè després això fa que t'entenguis millor amb la parella, no? Si no, la parella pregunta, i tu, què tal, com estàs? I dius, bueno, bé, anar tirant, no? Però, no, a veure, bé, no, a veure, com estàs en realitat, no? Doncs segurament amb pors, amb inquietuds, amb incerteses, volent, amb la dificultat de que no trobes amb qui compartir-ho, no? Aquesta és una de les altres coses que passa, que jo crec que dones tendeixen a ajuntar-se per estar donant-se suport mutu, per estar veient i preveient i anticipant què els hi passa amb altres, com ho estan fent, no? I en canvi hi ha molt poca cultura de demanar ajuda entre homes, no? I també en la paternitat això aplica, no? Perquè sembla com que demanar ajuda o dir, ostres, jo no tinc ni idea d'això, fa que siguis menys home o menys pare, no? Llavors crec que aquí hi ha alguna cosa de vulnerabilitat que és bo que mica en mica anirem atrevessant, i és incòmode, però ens portarà molta llum i molt de benestar i molt d'haver-nos de relaxar, que no cal que ho sapiguem tot i ho haguem de fer sols, no? Vale, pues, ajuntem-nos com a pares, ajuntem-nos amb altres grups de pares i, ostres, a tu et passa això? Ah, vale, pues, potser el que jo he vist no és tan raro, no sóc l'únic, no? Una miqueta va per aquí també, buscar aquests suports mutus que en dones ja estan molt acostumades, però en homes jo crec que encara estem una miqueta a les beceroles en temes de paternitat, d'obrir-nos a ajuda i a suport.
Homes, estem a les beceroles.
Sí.
Quina frase més xula. No l'havia sentit mai, aquesta dita, les beceroles. M'agrada moltíssim. Quanta raó que té. Quanta raó que té. Permeteu-me que us expliqui que aquest cap de setmana he estat compartint un projecte amb un grup de dones multitudinari, i aleshores vaig tenir l'oportunitat d'explicar, doncs, que estàvem fent aquest programa, que és Radio Arenys, programa d'homes, i la meva secció, homes acollits, no pas acollonits, i aleshores els vaig explicar el tema dels homes, d'acord? El tema que estem fent ara actualment. I aleshores els hi preguntava amb elles que com ho havien portat, M'explico que com havien reaccionat els seus homes a l'hora de tirar endavant aquest embaràs, tal i tal. I la gran majoria d'elles, totes em deien que quan tenien la seva criatura a les mans, d'acord, més d'una deia, és que m'ha sorprès moltíssim perquè la meva parella ha deixat de ser la meva parella i ha sigut el meu segon fill. Llavors, clar, dic, uau, quants homes necessiten a l'Adrià? Que els ajudi, que els enfoqui, que vagin a grups d'homes, que s'entreguin, que plorin, que riguin, que treguin la ràbia i que sàpiguen exactament on estan. Perquè lo important que és, per lo que diu l'Adrià i per lo que he compartit, moltes d'aquestes companyes meves deien... malgrat el que ha succeït, que ha estat molt maco, però m'hagués agradat moltíssim que la meva parella estigués molt més centrat, molt més present i estigués al meu costat. Malgrat estava, però estava molt perdut. Perquè el fet de... el que parlava el cap de setmana, dic, el programa passat, que apareix el fill i el pare desapareix. M'explico? Que moltes vegades, sense adonar-nos, nosaltres mateixos ens desapareixem d'una manera inconscient, perquè de cop i volta, puf, ens hem perdut.
Jo crec que això té molt a veure amb com nosaltres enfrontem el que són els reptes. Uh-huh. Les dones, quan tenen un problema, o quan tenen alguna cosa que els estressa, de manera més popular, fan un grup de dones, ho parlen entre elles.
Correcte.
Ho verbalitzen. Sí. I això ajuda a baixar l'estrès, no? Ara, avui, últimament, m'està sortint, porto últimament un munt de dies que m'estan sortint molt aquest tipus de comentaris, que diuen que els homes, per exemple, parlar dels seus problemes els estressa. Què és el que passa? Per què crec que parlar els estressa? Jo crec que parlar els estressa perquè no estem habituats. Per què parlar després els estressa? Perquè no estem habituats a mostrar una vulnerabilitat. Perquè hi ha tota una sèrie d'estigmes en el qual nosaltres, si ens obrim obertament, hòstia, igual se'ns pot titllar de moltes coses excepte homes. Ara
correcte.
Això ho portem a la vessant de... ara tinc una criatura entre les mans. I jo no sé com haig de fer-ho. Crec que s'espera tota una sèrie de coses de mi, que potser ni de lluny s'esperen això, però jo ho crec. I per tant, com que no ho sé, m'estic estressant, no ho parlo. Perquè clar, si ho parlo, demostro ignorància, i demostro un munt de coses rares.
I em poso feble.
Clar, això al final...
passa factura.
Passa factura.
I no és grossa,
senzill, eh? No és senzill de fer.
No, no gens.
Anem a fer una cosa. L'Adrià ens havia proposat un parell de cançons.
Exacte.
Anem a escoltar la primera d'elles.
Som-hi.
Que és... la cançó es diu Tu, del Jean Garrido.
Cap a la llum com l'heure que vol pujar amunt i ja es va tancant la ferida. Tu no t'ho has pensat ni un moment, t'has agafat ben fort el vent que et porta de canviar la vida. Ja comencem a entendre que no entendrem patís. Ets la veritat que es diu a crits, la nostra calma preferida. Tu, el descontrol més elegant, les nits clipant la ment en blanc, tu ets amor que no té mida. Ja comencem a entendre que no entendrem res, que has vingut a ensenyar-nos a tenir el cor obert. El món de fora és molt més gran. Si vols, tu pots venir volant. els colors de l'art. Ja no ens fa por mirar avall. Podem saltar i fer-nos mal. Que la caiguda ens obri el pit, que has arribat aquest matí. Pots obrir els ulls, ja ets aquí.
Bonic, acaba amb una criatureta.
Ara no ho sé.
Una criatureta. És bonica, aquesta cançó. És
sí,
bonica.
Sí, i a més, cada vegada que sento aquesta cançó i parlem del tema, jo que vaig decidir amb el seu dia no ser pare, us puc assegurar que se'm remouen moltes coses per dins. I dic, hòstia, per una banda, que maco de ser tenir aquesta criatura i viure per ella, ensenyar-li i créixer, i que t'ensenyi. Perquè els nens, nens i nenes, tots plegats, són grans mestres i ens ensenyen dia sí i dia també. Doncs, fet aquesta reflexió, tirem endavant, continuem, que em poso molt tendre, i que sóc feliç de fer-ho, davant dels micròfons i davant de vosaltres. No sóc un home, tinc sentiments i els expresso, no tinc pas cap mena de vergonya de fer-ho. Doncs seguim amb el programa endavant i...
Anem a escoltar l'altra pregunta.
Ah, exactament, seguim.
Sí, sí, exacte.
Perfecte. Aleshores, per tots aquests homes que ens estan escoltant, que tenen la dona embarassada, o que s'estan plantejant ser pares, que no saben que van venuts i no saben on sense o s'estan posant, per tindre consciència d'aquests temes, explica'ns quins són aquests grups que tu portes, o que estàs guiant, o que estàs formant, on pot anar un home que està perdut, que la dona li diu, vull ser mare, i el tio no sap què fer, si no, què... Val? On pot anar a parar o demanar ajuda?
Com deia, les dones porten molt més recorregut amb temes de maternitat i de com anar-ho acceptant d'estar assimilant aquesta nova maternitat que en molts casos ja estan embarassades, no? Quan passa això, llavors diria que amb pares tot això encara és molt incipient, encara els espais familiars privats, iniciatives privades que existeixen, encara hi ha pocs grups de pares i, al revés, hi ha prou grups per dones que estan en fase d'embaràs, prou grups de criança, no? Llavors, el primer que diria és anar a trucar a la porta d'algun espai familiar, encara que sigui per dones, proper, que hi hagi al propi municipi, a la ciutat propera més... Sí, a la ciutat gran més propera, i que investiguin per allà, perquè probablement on hi hagi espais per dones també hi hagi algun pare satèl·lit que hi ha per allà i que hi ha una miqueta d'inquietud. ¿Vale? Això seria com el primer. Anar a buscar espais familiars, espais que estan portant grups de criança, que n'hi ha alguns que ja estan començant a obrir grups de pares. Sí? Més enllà d'això, més enllà d'aquestes iniciatives privades, la ciutat de Barcelona fa més de 10 anys que des de l'Ajuntament de Barcelona s'impulsen grups de preparació a la paternitat. Són grups no mixtes, és a dir, grups de pares que tenen la parella embarassada, sovint crec que haurien d'estar entre les 15 i les 25 setmanes, la parella hauria d'estar embarassada d'aquestes setmanes, i funcionen superbé, es fan els CAPs, i són això, un seguit de trobades, no me'n recordo quantes eren, potser eren 6, alguna cosa així, 6 trobades d'una hora i mitja o de 2 hores, on tu t'inscrius, n'hi ha durant tot l'any, i et trobes amb altres pares i t'expliquen un seguit, hi ha una llevadora, hi ha un professional expert en masculinitats, on t'explica una miqueta tot de coses superpràctiques i algunes emocionals i de revisió personal sobre les implicacions que té ser pare. Què passa? Que això és un grup... ni diuen de preparació. Jo no estic d'acord amb què sigui una preparació. Jo crec que és d'assimilació. És a dir, ja ets pare, vale? Encara que la parella estigui embarassada, torno amb això. Ja ets pare i la cosa és anar-ho assegurint, anar-ho assimilant, anar-t'ho fent teu. Vale? Després, desafortunadament, a nivell públic ja es deixen de subvencionar, vull dir, aquests són gratuïts. Si no els subvenciona, vol dir que, si no els subvenciona l'administració pública, vol dir que acaben sent després grups de pares, quan ja ha nascut la criatura, a l'USO, és a dir, que la gent paga per estar entrant amb aquests grups. He compartit la idea de grups d'espais familiars molt sobre maternitat al propi municipi. He compartit la idea de l'Ajuntament de Barcelona que ho està impulsant i que, de fet, des del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya hi està havent prova pilot amb diferents ciutats de Catalunya que això ha replicat aquest model d'èxit de la ciutat de Barcelona. Llavors, sé que en el passat any n'hi va haver a Cornellà, crec que a Lleida, crec que no sé si Girona, però bueno, en diverses ciutats n'hi va havent i crec que això anirà més. I després també l'altre és anar amb alguna entitat especialitzada en tema de paternitat, o sigui, masculinitats i paternitats, i veure què s'està fent allà, que ja sigui específic per homes i a veure què tenen per homes que són pares. Dintre d'aquí hi ha entre homes com a entitat, dintre d'aquí hi ha el taller de masculinitats, dintre d'aquí n'hi ha unes quantes de Catalunya que treballen prou bé. I jo sóc una d'aquestes persones que està també oferint grups de pares, ja sigui una entitat o més per aquests espais familiars on te diuen «Ei, ja hi ha una miqueta d'iniciativa, d'incentiu, de tres o quatre pares i ja s'han unit. Vinga, va, doncs a veure si n'agafem alguns més i comencem grup». Doncs vinga. Sí, sí. Perfecte. Va per aquí.
És curiós que és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que hi ha molt poca cosa. I la poca que hi ha, en seguida perden el que és l'interès. Vull dir, no hi ha un incentiu per part de lo que és el govern de poder donar tot aquest tipus de suport, d'ajudes. Al final, aviam, la dona, si faig una reflexió, mentre estava també escoltant això, faig una petita reflexió, i és que la dona sap que quan es queda embarassada portarà la criatura 9 mesos dins de la seva panxa, i després ella tirarà cap endavant, perquè una mare sempre és una mare. Normalment el pare, ara ja no tant, però temps enrere, funcionaven com el que llença la llavor i surt corrents. No tenia de fer-se responsable ni de la criança ni dels... Perquè per això eren coses de mujeres. Per tant, és molt normal que l'home estigui completament ara desubicat, perquè ara se'ns demana, que té tota la lògica, que formem part d'aquesta criança. I com es fa això si jo a casa no tinc un model en el qual puc fer de referència per saber com haig de fer-ho? Aleshores, vaig més perdut que un pop en un garatge. Em suposa, dic, el primer lloc on hi aniré serà, per exemple, amb algun organisme oficial. Aviam si hi ha alguna cosa que hi hagi per allà que me'l puguin... I no, no, resulta que no. És una llàstima,
Sí, per això està gent, homes, com l'Adrià, d'acord, i que... De la seva fortuna, d'acord, doncs fa una gran ajuda pel resto d'homes. I, sincerament, per tots aquests homes que us sentiu amb el clic, que tot el que escolteu amb aquest programa us està encenent una petita flama a dins per l'interès de la feina de l'Adrià, sincerament, repeteixo, papadri.com, poseu-vos en contacte amb ell, que us expliqui, que us ensenyi, i si vosaltres sou terapeutes, sou psicòlegs, sou art-terapeutes, el que vulgueu ser, d'acord, agafeu-ho amb brenzida, respireu fons, una, dos i tres, i tireu endavant, ajunteu-vos i creeu el vostre propi grup d'homes que tirarà endavant seguríssim, perquè molts, molts, molts necessitem molta ajuda, d'acord? I a més, agrada això que deies, David, clar, jo he sigut fill únic, a més, de mare soltera. Per tant, per mi ser pare seria un caure amb el buit de manera espectacular, perquè no tinc cap mena de referent. M'explico, si hagués tingut germans, que els tinc, però són germanastres, però no he conviscut amb ells, no sabria per on tirar. Et juro que és que se'm posa els pèls a punta de pensar uau, i jo com ho manego tot això? M'explico?
Una cosa que he sentit molts cops és que el nen quan ve sense manual d'instruccions.
És que ve així.
Aquesta és la cosa, aleshores, per la persona que els ha de criar, tant mare com pare, la mare al final intentarà amollar-se d'alguna manera. El pare es podria amollar, però ja et dic, per les maneres com... per les referències que hem tingut, doncs,
potser ens hi costa una mica més. Que no dic que no ho haguem de fer, eh? Que sí, no s'hagi de fer un esforç.
Evidentment, però malgrat i tot això, afortunadament ja estem canviant. Sí. Ja fa molts anys que estem canviant i afortunadament tenim l'exemple de l'Adrià i tenim l'exemple del convidat del programa passat. I afortunadament som trempats, som amb molta
pioners.
Força.
Es necessiten pioners i aquesta gent són pioners.
Exactament.
I doncs d'una manera o d'una altra aniran de vegades encertant, de vegades doncs, havent de rectificar, però van obrint camí.
Exactament.
I aquesta és la gràcia. De que, afortunadament, ara ja en tenim. Per tant,
sí,
com a home et trobes que estàs més perdut que un papó en garatge perquè et ve una criatura que potser l'havies demanat, potser no, però està allà, tens manera de poder trobar.
I tant, ja no tens excusa. Vale, o sigui, ja no cal que te'n vagis ni a per tabac, ni vagis a baixar la papereria pel diari. No, simplement, ho tens al teu abast, tal i com hem començat el programa. Google, papadri.com, tens l'Adrià com a exemple, i és un molt bon punt on començar de zero per treballar-te i per tirar endavant.
Anem a escoltar una altra de les preguntes que li havies fet.
Val, perfecte. Doncs les dues últimes preguntes i no em molesto més. Tu com a professional que ets i que portes aquests grups de pares, d'acord? Quin és el perfil, vale? O què es trobarà un home que vol ser pare, d'acord? I va venut. Ja que hem parlat d'aquests temes, què es troba amb un grup d'homes que tu portes, dedicat i enfocat al ser pare? Què es troba? Què viu? Què se li ofereix?
El més difícil, et diria que el que costa més és que es permeti venir. Es permeti venir a una sessió i provar a veure què carai és això, perquè ens diem molt que no ho necessitem o que això no va amb nosaltres, no? Llavors, això que tu dius, no?, de pares que van venuts. Crec que el tema és que, com no hi ha consciència de lo difícil o lo raro o lo incòmode o les pors que hi ha darrere. Però un cop hi ha un incentiu de dius, jo vaig allà, el que em diguin per ser millor pare, vinga, jo m'hi apunto, saps? Llavors, a partir d'aquí, quan venen a la primera sessió i comencen a veure altres pares que diuen, jo estic amb això i m'està costant això, a mi m'està passant això altre i no sé ben bé com dir-ho, jo ho obro i entre tots acabem buscant maneres i estratègies que, has provat això, has provat això altre. Per mi també hi ha una part de revisió de la pròpia paternitat. I qui et va ensenyar a fer de pare? No? Doncs ningú t'ha ensenyat. Socialment no hi ha una formació que t'ensenyin a fer de pare. Llavors, el que has après ho has fet de copiant o fent exactament l'oposat al que vas veure com a que et feia el teu pare d'origen. No? Llavors, intentem ampliar les mires, que no sigui o fer el mateix o fer l'oposat. Clar, sovint els pares que venen no són pares completament fora de joc en el sentit de que són pares que ja tenen la intenció de viure una criança, que estan presents, que són conscients una miqueta d'això i que són conscients que els hi falta i que poden millorar, no? I sí, i és des d'aquí, des d'on te diuen, he tingut un pare absent, molt sovint passa això, he tingut un pare absent, jo vull estar superpresent, però acaba sent una reacció del que vam viure de petits. Llavors intentem que aquesta presència no es converteixi en un desgast, una sobreexigència i d'anar sobrepassats, perquè això tampoc és sostenible. No? Llavors intentem, a mi m'agrada dir això, no? Ampliem el rang d'opcions que tens, i no només és o copiar el pare o fer l'oposat, que és estar superpresent desgastant-te pel teu fill. No? Això tampoc és sostenible. Llavors busquem opcions que permetin... A mi m'agrada dir que la paternitat es pot gaudir, és gaudible. Tens menys temps, això és part de la realitat. Deixes una part d'un mateix enrere. Llavors hi ha un dol també a fer de... Qui era el meu jo no pare? Vale. I qui és el meu jo pare? No? Llavors hi ha com una nova capa en la identitat que també treballem, que també busquem definir-la, no? I a partir de definir-la és acceptar més aquesta capa de paternitat i poder-la viure millor, més a gust, gaudint més de la vida amb el propi fill. Per mi, la paternitat és paradoxal perquè et treu del centre de la pròpia vida És a dir, fa que el centre de la vida sigui la criatura i dius, ostres, és que les grans preocupacions d'energia va molt enfocada a això, però per mi, encara que t'hagin tret del centre com a persona, de la pròpia vida, jo em cuido més, perquè cuidar el meu fill fa que jo estigui millor. Estic més present, passo menys temps al mòbil, el temps que estic a casa, doncs estic amb ell i ho gaudeixo moltíssim, menjo millor perquè menjo el que a ell li va bé, no? Em cuido del seu menjar, llavors a través de cuidar-lo amb ell, a través del menjar, em cuido a mi, no? Llavors per mi la paternitat és una vista des d'aquesta perspectiva, és una forma d'estar vivint millor com a persona, com a home, com a pare, no? I ho encaro des d'aquí, des dels grups d'homes intentem, o des dels grups de pares, busquem com viure millor la paternitat i això cadascú troba el seu camí. I el goig és estar, que cadascú es dibuixi una miqueta la seva manera de viure la paternitat de forma més conscient, sana, estar més present, i que això és positiu per un mateix. No només ho fas per la criatura, perquè es cau molt amb aquest... Faig per l'altre, eh? Jo ho faig per... Vale. Vine al grup de pares, si t'ajuda, vine al grup de pares, perquè la teva criatura estarà millor si et revises. Però acabes estant millor, tu també. I està molt bé que ho visquem des d'aquí, també, eh?
M'agradaria repuntar una coseta, que, homes que els esteu escoltant, dins del grup d'homes, d'acord, no només es parla tema emocional, d'acord, sinó que també són molt, molt, molt pràctics, que ell m'ho va explicar. T'ensenyen a com canviar un bolquer, quins bolquers has de comprar, depenent l'edat del teu fill, quines papilles has de comprar, quins biberons, tot el que els expliquen a les mares, d'acord, això també els hi expliquen als pares perquè prenguin consciència en tot moment de quins productes són els que més es fan servir, els que estan més testejats, els que estan d'innovació, inclús quins cotxets has de comprar, o com algú tan senzill que ho veiem als vídeos d'internet d'un pare que es torna boig intentant doblegar una maxicosi, d'acord? I al final l'agafa, li foto quatre patades, sobre el maletero, el fota dins i prendre pel sac, tira endavant, m'explico. Coses d'aquestes, m'explico. O com posicionar bé el teu fill, o quines cançons li has de cantar... Tot un ventall de possibilitats, d'acord, que el tens al teu abast dins d'un grup d'homes, val? O sigui que, i una de les coses que repunto també és una de les coses que diu ell, que una de les coses més importants que pots fer a l'home és permetre's el fet de voler anar i donar-se l'oportunitat de, que dic jo, autotransportar-te dins aquest grup d'homes i donar-te la possibilitat de créixer i tirar endavant.
Jo em quedo amb aquesta última frase, que també me l'he apuntat jo per aquí, després entraiem una mica més. Fem una cosa ara per donar-li una miqueta més de musicalitat.
De carinyo. Cosa.
Anem a afegir la segona de les cançons que ens havia facilitat, que és Fugim, de Vic Moler. Moliner, perdó, Vic Moliner.
Hem inventat conceptes per dissenyar viatges cap a un cert millor. Hem regalat teràpies, algunes d'elles màgiques, per seguir creient. Hem meditat, fem ioga, cultivem l'endins i a fora per veure'ns florir. Tenim llibres de tantra i de cuina vegana, sabem el camí, però fugim d'aquell nen ferit, d'aquell cos traït. Fugim d'aquell no escopit, d'aquell crit al pit. Sabem totes les llunes i ens fan por les aranyes. Vivim el present.
plantem cols i tomates i plantes aromàtiques allà on queda el lloc. Tenim cares amarades rere algunes superades, som gent exemplar. Som víctimes heroiques amb les millors medalles. Sabem que està bé, però fugim d'aquell enferit, d'aquell cos traït. Fugim d'aquell os copit, d'aquell crit al pit. I si acceptem arreglant aquest desastre. Fugim d'aquell nen ferit, d'aquell cos traït. Fugim d'aquell no escopit, d'aquell crit al
mentre escoltàvem aquesta cançó, fora de micro, anàvem parlant, bueno, crec que era més un diàleg i un monòleg, perquè anava parlant jo i el Joan Carles estava aquí de braços creuats dient que sí, amb el cap.
I jo t'anava escoltant.
Jo anava fent una sèrie de reflexions. Una és la que ha dit ell, no? Una frase que he apuntat, que m'ha cridat l'atenció, que és que el primer que s'ha de fer el pare és s'ha de permetre anar. Vale? Per què? Doncs perquè moltes vegades no ens permeten fer segons quin tipus de coses. Això és un primer pas. Si tu et permets, podràs anar-hi. D'allà també m'ha sortit una altra...
I sobretot, si no t'atreveixes, la típica frase de fes-ho pel teu fill.
Exacte. Ah, sí, això serà una cosa que arribarem una mica més tard, no? També hi havia per allà una altra que deia... Que una frase que m'ha cridat l'atenció, no? Que és... Què és el que fa un pare per intentar ser pare? O fa el mateix que el seu pare, o fa l'oposat. Si ha sigut un pare molt dur, doncs aleshores, si fa el mateix, tindrà repetir de patró, farà de pare molt dur, i si no, doncs irà just al contrari, i aleshores serà un pare potser tan hiperlaxa que potser no fa ni de pare. Jo això m'he trobat i ho he pogut veure amb gent a prop meva, que és molts pares que deien, hòstia, jo amb el meu fill no li puc donar això, jo de petit no vaig poder tenir això, jo amb el meu fill li vull donar absolutament tot. Hi han moltes... No és de la meva generació, ha sigut la generació següent. M'he trobat a molts nens que arribaven a aquest món pensant que se'ls hi devia tot. Per què dic això? Doncs perquè els pares, amb tota la bona voluntat, pares i mares, tota la voluntat de dir jo no he pogut tenir uns estudis superiors quan era petita o petit i, per tant, jo li pagaré amb el meu fill una universitat, un màster, un el que sigui. Què passa? Li han permès moltes coses, dic la universitat, com moltes coses, com joguines i a més, li han permès moltes coses i el nen, quan ha pujat, doncs bé, com una branca, que no té un tutor que el va guiant. I aleshores es pensen de que, doncs, ja se'ls hi deu tot. I ens trobem amb tota una sèrie de generacions que fent just el contrari. Intentant ser un pare que ha sigut el contrari de jo no he pogut tenir això i vull donar tot amb el meu fill, doncs s'ha trobat amb això. Hi havia també... una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció del que deien, i és que hi ha un dol perquè deixem enrere una part de nosaltres mateixos.
Aquí està la història. Aquesta és la mare dels ous.
Quan el nen creix, quan el nen neix, el pare ha de deixar de ser la persona que era fins en aquell moment. Com a mínim una part. Ha de canviar. Ha d'evolucionar.
Has de ser pare.
Perquè, com ha dit ell, abans de que la criatura aparegui, tu ets el centre de l'univers
i de cop i volta, i sense adonar-te, et trobes orbitant amb el nen. I dius,
correcte.
Què ha passat aquí? I clar, això moltes vegades provoca un dol i provoca unes coses que no acaben de quadrar, no? I això ho porta amb aquesta reflexió també, que és el que deia ell i que tu també has mencionat abans, que és, de vegades això, amb el cas, per exemple, de l'Adrià, el que ha fet ha sigut portar-lo a millorar ell com a persona.
Evidentment.
Per dir, doncs, a lo millor li ha donat un motiu per fer una sèrie de coses. Ostres, doncs, jo vull ser un pare actiu, jo vull ser un pare per al meu fill, i això em suposa que jo m'haig de cuidar, perquè si no podria estar per al meu fill. Haig de fer exercici, haig de canviar la meva dieta, haig de canviar una sèrie de coses, i comences a replantejar-te el que fins ara era normal.
Clar, perquè menges el que menja la criatura.
I no solament això, sinó que és el que dic, aquella part de tu que fins aquest moment ha funcionat, ara ha de deixar pas amb una altra part.
Un altre personatge a la teva vida.
Ni més ni menys.
Deixes de ser tu, comences a ser el jo padre, el papa.
Canvia la teva perspectiva. Ja no és que sigui una cosa que vagi pitjor o millor, és simplement que hi ha un canvi. Fins ara funcionaves d'una manera.
Ni més ni menys.
I ara anava per Espanya i de cop i volta acabo de travessar la frontera i em trobo persones, però parlen francès. Haig d'aprendre'm i adaptar-me al parlar francès.
Ni més ni menys.
Ni més ni menys.
Ja. Però no ens oblidem que tenim una criatura a les mans, i això és el que diuen moltes vegades, que un somriure d'una criatura t'ho treu tot.
Sí.
T'ho treu tot. I t'ho dona tot a la mateixa vegada.
Anem a escoltar l'última de les preguntes.
Perfecte. Molt bé. I ara escoltant-te, que jo em posava a la... Pensava, vale, jo sóc pare. Molt bé, tot això és un projecte brutalment nou per mi, val? Que se m'escaparia de les mans. I tota l'estona, quan escrius aquests grups de pares, d'acord, sempre estàs parlant d'emocions, bàsicament, d'acord?
Hi ha moltes estratègies bàsiques, eh? O sigui, el grup de pares d'Ajuntament de Barcelona s'ensenya com canviar un bolquers.
Això anava a dir. Aquí vaig jo. Allà va preguntar, dic, vale, jo necessito com a pare, vale, que em diguin, escolta, mira, si el teu fill plora, pode ser A, B, C o D, vale? Perquè arriba un moment que, clar, tants plors, et col·lapses i no saps per on agafar la criatura, per exemple. Mm-hmm. O quins bolquers has de comprar? Durant els primers mesos, quins bolquers has de comprar? Passat l'any, quins bolquers has de comprar? Quan portes... Quin urinal hi has de comprar? No sé, o quan la dona li passi alguna cosa, has de reaccionar així. Coses com a molt, molt més pràctiques del dia a dia, o quina és la millor manera de portar una economia, d'acord, conscient. Perquè, clar, sí. És un projecte, és una inversió, i jo sempre he dit que, mitjan sèrio, mitjan broma, un fill és l'eina de creixement personal més brutal que et pots buscar a la vida, i a part és la hipoteca més brutal que t'has buscat a la vida.
Sí, sí. I a mi m'agrada que hi hagi aquesta doble vessant, no? Que tu n'has dit, aquesta part de revisió emocional, revisió de patrons d'infància, com també hi ha aquesta part, no? de creixement personal. Hi ha pares que entren més per aquí i n'hi ha d'altres que venen a buscar solucions pràctiques i també ho toquem. I per mi és important que hi hagi tota aquesta part de... anem a parlar com gestionar millor el temps, perquè tindràs menys temps. Com et pots organitzar millor? Doncs sí, allà és un espai on... jo ho faig així. Ostres, jo recomano fer més aquesta altra cosa. Ostres, si pensem... part de gadgets. Vull dir, la criança et portarà a... Pots comprar mil i una històries i t'intentaran vendre mil i una coses, no? Llavors, què és l'essencial? Què feu servir a les altres pares? Vale, doncs jo et dic, mira, el meu essencial són tal, tal i tal. Això és el que jo he necessitat quasi cada dia que tinc el meu fill, cada dia faig servir aquestes quatre coses. Vale, doncs això són espais on t'estaré compartint.
Clar, és que hi ha també tot un mercat al voltant de tot això.
Uf! És impressionant, però impressionant. Jo me'n recordo, farà cosa de gairebé 2 anys, em vaig acompanyar amb una bona amiga, que em va dir, escolta, acompanya'm a mirar de comprar una cadireta pel cotxe. Et ben asseguro que vam estar
Quasi es necessita un doctorat, no? Per pues, poder entendre.
Ei, de debò, és algo impressionant, la quantitat. És una cadireta per posar-la al cotxe. No té res més. Una cadireta, una punyetera cadireta. Doncs pues no saps el munt de fabricants que hi ha, el munt de models que hi ha, i a més, que si no està colxada per aquí, està colxada per allà, que no sé què, que no sé quantos, que si pitos, que si flautes... I clar... Després guaites la que t'agrada i dius, bueno, ara, menys mal que era un centre comercial i teníem el cotxe allà mateix i vam anar una a una i provant-la com es muntava, com es desmuntava. Vaig acabar boig. Clar, i això que no sóc el pare, sóc sempre l'amic de la mare. M'explico? Dios mío!
Bueno, passa el mateix amb els carrets de cotxes. Perquè, clar, també has de tenir en compte que no solament ha de ser un carrer que tingui moltes coses, sinó que depèn de després on l'hagis de portar. No és el mateix, per exemple, tenir un 4x4, que allà pots posar un carrer que tingui 3 plantes, que potser un utilitari petit, que potser una vegada desmuntat no t'hi cap.
Exacte, i a part, la bosseta del vive, dels penyals, de la papilla, del no sé què, el no sé quantos, el termo de la papilla... les tetines, el desinfectant de les tetines... Por Dios!
Hi ha una de les coses que també m'ha quedat molt atenció, que és el que deia ell, diu, sobretot una de les coses que ensenyem és a gestionar el temps. Perquè s'acaba el temps. De cop i volta, el teu temps no està. Com ens està passant ara, que s'està acabant el temps. Exactament. Però ja són allòs de fons.
I comença, malgrat faré un símil d'un programa de TV3, comença el temps de nens...
Doncs allà comença.
Exacte, doncs pares i mares de Catalunya, sobretot pares, aquest programa és per vosaltres. Ha començat el temps de nens, malgrat, a més a més, l'època del fred, temps de nens. I això és igual a papadri.com, l'Adrià, ell us donarà un cop de mà. I, sincerament, moltes gràcies per estar a l'altra banda, per acollir-nos, i una vegada més ens veiem al proper programa.
Ens veiem a la propera setmana, o l'altra.
O l'altra.
I fins una altra.
Segueix-nos a les xarxes socials.
Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
I'm going up, down, 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 all around.